Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
El primer dia de campanya d'autoinculpacions d'Òmnium Cultural pel delicte de sedició amb què s'ha condemnat Jordi Cuixart i la resta de presos polítics col·lapsa als jutjats catalans. Montse Manent.
S'han format cues als jutjats de les quatre capitals catalanes. Òmnium assegura que la iniciativa ja té més de 1.000 adscrits, entre ells també nombrosos actors. Des del col·lectiu Teatre Merra de República, l'actriu Carme Sansa explica el perquè de les autoinculpacions.
No tenim culpa de res. Però, en fi, s'ha d'entendre que aquesta autoinculpació és posar-nos al costat de persones que estan a la presó pel mateix exactament que vam fer nosaltres, tant el 20 de setembre davant d'Economia com el dia 1 d'octubre per voler votar.
Nova jornada de recerca dels desapareguts per la llevantada de dimarts passat. Els serveis d'emergències continuen buscant quatre persones.
Aquesta tarda s'ha confirmat que el cos trobat ahir al marge del Francolí és d'un sense sostre i no de cap dels desapareguts.
L'Espluga FM, Pep Morató.
Així ho ha confirmat Protecció Civil en una piulada d'aquest dilluns. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, l'home de qui no se n'havia denunciat la desaparició és un sense sostre que vivia prop de la llera del riu i aquí suposadament se l'hauria endut l'aigua, però encara s'està pendent de l'autòpsia per saber-ne la causa de la mort.
I els experts reclamen a les administracions que actualitzin el mapa de zones inundables a Catalunya.
Ho ha dit aquest dilluns a la xarxa el professor del Departament de Física de la Universitat Politècnica, David Pino.
Fer de nou els càlculs de zones inundables i de pluja que ha precipitat o que pot precipitar en 24 hores per tal de dissenyar les infraestructures necessàries perquè no hi hagi problemes. I si les administracions no estan disposades a invertir aquests diners, el que han de fer segur és avisar a la gent que viu en aquestes zones inundables que siguin conscients que hi ha un perill allà.
Comença la campanya de vacunació de la grip. Com cada any, el Departament de Salut recomana que es posin la vacuna a les persones que pertanyen a grups de risc.
Malalts crònics, avis, embarassades i els professionals sanitaris. Enguany, però, s'hi afegeixen entre les recomanacions posar la vacuna als nens prematurs. Ho ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés.
Per primera vegada introduïm en els infants de 6 mesos a 2 anys que tenen prematuritat alta, és a dir, que van néixer amb menys de 32 setmanes, també el consell per a aquesta vacunació de la grip.
I en cultura, la parròquia de Sant Pere de Figueres arriba als 1.000 anys d'història.
La capital alt-empordanesa ha organitzat tot tipus d'activitats per commemorar l'aniversari d'un dels edificis més emblemàtics de la ciutat.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Aquesta celebració permetrà descobrir el campanar de l'església, que es podrà visitar per primera vegada gràcies a unes visites guiades. Durant aquest any, la celebració també s'estrenarà la sardana del figuerenc Jaume Cristau, titulada Pedres Mil·lenàries. Des de l'Ajuntament també s'ha fet una sardana perquè s'aportin fotografies que contribueixin a explicar la història de la parròquia de Sant Pere de Figueres.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada d'avui molt tranquil·la. Les properes hores vindran marcades encara per la nuvolositat. Serà abundant en el conjunt de Catalunya i, de fet, podrà deixar algun que altre plugint, fenòmens febles i aïllats a punts de la meitat oest del territori, especialment a l'extrem oest. De cara a demà, encara a primeres hores del dia, ens llevarem amb aquesta nuvolositat, que serà abundant arreu, però ràpidament s'aniran obrint clarianes. I en conjunt, la tarda serà una tarda doncs més assolellada. Malgrat que creixeran nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu, amb la possibilitat de ruixats durant la tarda. La situació en quant a l'estat de la mar, doncs, serà força tranquil, amb marejol avui i només agres de maró cap a la zona de la Costa Brava i dominant avui el vent de component sud en el conjunt del litoral, mentre que quedarà més fluix i variable amb un cert predomini del component oest avui i demà a punts de l'interior al centre del Jord. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona, a l'extrem sud, aquí a l'AB23, les retencions entre Molins de Rei i el Papiol, en sentit Martorell. També aturades a l'autovia A2, un parell de quilòmetres a Cornellà, en aquest sentit d'entrada a Barcelona, o al tram de Sant Boi, a la C32, en direcció sud. A la P7 els vehicles s'aturen. També el tram habitual, Santa Perpètua a Barberà, ho fan al seu lateral, a la B30, entre Cerdanyola i Barberà, sentit nord, sentit Girona, o a la C58, d'entrada a Barcelona, entre Ripollet i el Nus, també de sortida entre Montcada i Ripollet. A més, hi ha una cua molt important a la Ronda de Dalt, a causa d'un accident, hi ha cua en sentit Llobregat, gairebé des d'Horta fins a Esplugues. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa la campanya d'autoinculpacions d'Òmnium Cultural. Des de 8:45 del matí s'han format cues als jutjats de les quatre capitals catalanes de ciutadans que porten a la justícia un document on admeten haver protestat.
Dos fets que han comportat la condemna per sedició al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i als altres 8 polítics presos. Per això els convocats consideren que també se'ls hauria de considerar culpables. Òmnium Cultural assegura que la iniciativa ja té més de 10.000 adscrits.
A Barcelona, la campanya s'ha fet a la Ciutat de la Justícia i ha plegat unes 400 persones amb una espera d'entre 2 i 3 hores per accedir als jutjats. Ho ha seguit la Mont Carvajal. Mont, bona tarda.
Bona tarda. Òmnium Cultural ha instal·lat una taula amb els fulls que cal omplir i lliurar i expliquen com s'ha de fer. S'hi escriu el nom complet, l'adreça, el DNI i s'assigna a baix. El full hi diu que el sotassignant va participar el dia 20 de setembre del 2017 en les protestes contra les detencions i registres que la Guàrdia Civil estava duent a terme per evitar el referèndum i que l'1 d'octubre d'aquell mateix any va votar. Entre els que feien cua alguns actors i actrius de l'agrupació Teatre amb Berra de República, l'actriu Carme Sansa ha explicat a la xarxa per què eren allà.
Per autoinculpar-nos. De fet, no ens agrada gaire això de dir culpa, perquè no tenim culpa de res. Però, en fi, s'ha d'entendre que aquesta autoinculpació és posar-nos al costat de persones que estan a la presó pel mateix exactament que vam fer nosaltres, tant el 20 de setembre davant d'Economia com el dia 1 d'octubre per voler votar.
El personal del jutjat ha organitzat una altra filera per als que anaven a fer gestions habituals. La cua d'autoinculpacions era llarga. Calia esperar-se 2 o 3 hores en un ambient tranquil.
La campanya, com dèiem, no tan sols s'ha fet a Barcelona, sinó també a Girona, Tarragona i Lleida. A la capital del Segrià, almenys una 60 de persones han presentat escrits d'autoinculpació als jutjats de la ciutat en aquest primer dia de campanya. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
La campanya té com a objectiu protestar contra la sentència als líders independentistes, argumentant que l'únic que van fer els Jordis va ser protestar i que per això es podrien empresonar les persones més. Pel que fa a les conseqüències judicials que aquesta acció podria tenir, el president de l'entitat a Lleida, Andreu Vázquez, ha explicat a UAU Lleida Ràdio que creu que no hauria de passar res, tot i que tampoc ho poden garantir. L'escoltem.
És evident que en cap democràcia consolidada ni el fet de manifestar-se ni el fet d'anar a votar són constitutius de delictes. El que sí que estem explicant que en el nostre cas no podem dir que estiguem presentant aquestes autoinculpacions en un estat de democràcia consolidada. Per tant, l'Ortiz sempre estem advertint que hi és, que finalment el sistema judicial espanyol acabi obrint diligències. Entenem que no té cap sentit. Però l'Ortiz que el tenim.
Vázquez afegeix que la xifra d'autoinculpacions podria ser superior, ja que ells només han pogut comptabilitzar els que han anat a entregar-les aquest dilluns al matí.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Llibertat provisional per una de les detingudes durant els aldarulls per la sentència. Es tracta d'una de les 3 joves en presó preventiva a la presó de dones de Batràs.
I ha passat 9 dies acusada segons l'atestat de la Policia Nacional per llançar objectes als agents. El jutge l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i com a mesura cautelar ha dictat que la noia haurà de presentar-se cada 15 dies al jutjat.
La notícia arriba durant una tarda més de mobilitzacions dels CDRs al carrer. Ara mateix la crida és per encerclar l'estació de Sants de Barcelona.
On els manifestants estan arribant ara mateix, mica en mica, tot i que s'estan trobant amb una estació fortament blindada per la presència policial. Tot i així, a l'interior hi ha normalitat absoluta. De fet, Renfe ja ha anunciat a primera hora de la tarda que tancaria els accessos a l'estació des d'una hora abans de la concentració dels CDRs. Concretament, només han quedat obertes les entrades centrals. També ha tancat l'accés al vestíbul des del metro de la línia 3 i la línia 5.
Això a Barcelona. També hi ha previstes, però, aquest vespre accions a Mataró o a Tarragona. Aquí la cita és a partir de les 8 del vespre a la plaça Imperial Tarraco. Radio Ciutat de Tarragona. Fran Richard, bona tarda.
El grup de teatre Torna Vis representa una obra contra la violència policial davant la subdelegació de govern de Tarragona. La funció es farà al carrer i es divideix en 3 eixos, on es faran monòlegs de gent de la ciutat de Tarragona parlant de la repressió viscuda aquests anys. També hi haurà una part, a moda de befa, on es representa el manual del bon mosso d'esquadra i per finalitzar recitaran diversos poemes d'autors catalans. Aquesta obra és una creació col·lectiva d'aquesta companyia de teatre amateur. Escoltem a Manel Torres, un dels integrants de Torna Vis, explicar per què han escollit representar aquesta obra.
Es diu no, és en contra de la repressió que estem vivint aquests dies després de la sentència, del procés, i s'ha de dir que aquesta obra, per desgràcia, no és nova. La creació ve del maig del 2013, que en aquell temps la vam crear per fer, bueno, una causa solidària per recollir diners per pagar la repressió d'aquell moment.
Torna Vis Teatre és una companyia que enguany celebra 10 anys de la seva creació i que va començar com un grup d'amics i estudiants de l'Institut Martí Franquès. Aquesta obra es farà coincidir amb la concentració diària que fan els familiars dels joves detinguts i en presó provisional pels aldarulls d'aquestes setmanes.
Això pel que fa a aquesta hora, però aquest matí a la P7, a la Jonquera, s'hi ha desplegat un ampli dispositiu policial de les brigades mòbils dels Mossos d'Esquadra per evitar un nou tall de trànsit que finalment no s'ha produït perquè ningú ha respost a la convocatòria. Una convocatòria que, per cert, els CDRs neguen haver fet. Sigui com sigui, hi ha hagut escorcolls i identificacions en un parc improper a l'àrea de servei de joves que ara estudien denunciar l'actuació policial per negligència. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
A primera hora d'aquest matí a la Jonquera s'han desplegat diversos agents de la Brimo, l'Arro i agents de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra, amb també membres de la Guàrdia Civil davant la convocatòria de tall a la carretera. Un anunci de tall a la frontera a l'AP7 que des de fa dies corria per les xarxes socials del món independentista, però que finalment no s'ha fet efectiu. Així doncs, aquest matí el tall a la frontera no s'ha produït, segons expliquen fonts dels Mossos d'Esquadra, ja que no s'hi han presentat manifestants. Aquest tall a l'AP7, la principal via d'accés al país, estava anunciat des de feia dies i s'havia dit que la intenció era fer un tall indefinit. És per aquest motiu que aquest matí a la zona hi ha hagut un fort desplegament policial que al llarg del matí, sense deixar la vigilància, s'ha anat reduint. Durant el matí també semblaria que els Mossos d'Esquadra haurien identificat i demanat documentació a algunes persones que s'haurien acostat fins a la zona arrel de la convocatòria d'aquest tall.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Nova jornada avui de recerca dels desapareguts per la llevantada de dimarts passat. Els serveis d'emergències continuen buscant 4 persones després que s'hagi confirmat aquesta tarda que el cos trobat ahir al marge del Francolí és d'un sense sostre i no de cap apareguts. Avui també els tècnics d'emergències s'han reunit amb ajuntaments i veïns dels municipis més afectats per avaluar danys i donar suport per la tramitació d'ajudes. L'Espluga FM, Pep Morató, bona tarda.
Bona tarda. La persona localitzada morta aquest diumenge pels bombers en el dispositiu de recerca no és cap dels 4 desapareguts que es buscaven després de la llevantada de la setmana passada. Així ho ha confirmat Protecció Civil en una piulada aquest dilluns. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, l'home de qui no se n'havia denunciat la desaparició és un sense sostre que vivia prop de la llera del riu i a qui suposadament se l'hauria endut l'aigua, però encara s'està pendent de l'autòpsia per saber-ne la causa de la mort. El cos va ser trobat per un grup de 30 bombers a la Pobla de Mafumet, just en l'últim tram a tocar de la desembocadura sota unes canyes de riu i una mica amagat. El dispositiu de recerca per localitzar els desapareguts per la llevantada de dimarts a la Conca Barberà se centra ara als llocs on s'han detectat indicis.
Doncs els experts reclamen a les administracions que actualitzin el mapa de zones inundables a Catalunya. Ho ha dit aquest dilluns a la xarxa el professor del Departament de Física de la Universitat Politècnica, David Pinó.
Pinó ha demanat que s'aprofiti la informació que existeix sobre les inundacions que hi ha hagut en el territori en el passat per redissenyar nous mapes de zones inundables. A més, reclama que es faci més pedagogia amb la població que viu en aquestes zones.
Jo crec que el que haurien de fer les administracions és aprofitar aquest arxiu d'inundacions per fer de nou els càlculs de zones inundables i de pluja que ha precipitat o que pot precipitar en 24 hores per tal de dissenyar les infraestructures necessàries perquè no hi hagi problemes. I si les administracions no estan disposades a invertir aquests diners, el que han de fer segur és avisar a la gent que viu en aquestes zones inundables que siguin conscients que hi ha un perill allà.
Segons el físic David Pinó, les infraestructures de Catalunya no estan preparades per fer front a aquest tipus de temporals.
I a Badalona, consternació encara per la batalla campal aquesta passada nit, que ha acabat amb una persona morta i tres més ferides greus. Segons fonts policials, en la baralla hi haurien participat una trentena de persones. Es creu que membres de bandes rivals dedicats a la venda de drogues. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
8 dotacions de Guàrdia Urbana i 8 més de Mossos han intervingut en la baralla tocada a la sortida de l'estació de metro de la línia 2 a Gorg pels vols de les 10 d'aquesta passada nit. Els agents han recuperat diverses armes, com matxets, una katana i una destral. El jutge ha decretat el secret de sumari i la investigació dels fets està en mans dels Mossos d'Esquadra. L'alcalde de Badalona, Àlex Pastor, ha explicat que el motiu n'hauria estat la limitació territorial a l'hora de vendre droga.
Aquí hem de fer una reflexió de fons. Al final, quan parlem de seguretat, i tothom vol més seguretat, el que estem parlant és d'un fracàs, segurament, en l'educació social, en l'educació de valors, i sobretot en la lluita preventiva contra totes aquestes màfies que el que fan és embrutar imatges de ciutats tan boniques com és Badalona, com és Barcelona. A partir d'aquí el que hem de fer és actuar amb contundència des de la seguretat, però també de forma pedagògica en aquesta prevenció abans que arribin episodis com aquest.
Entre els 9 detinguts i alguns menors, ja que tenen entre 15 i 30 anys.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Aquest dilluns ha començat també la campanya de vacunació de la grip. Com cada any, el Departament de Salut recomana que es posin la vacuna a les persones que pertanyen a grups de risc, és a dir, els malalts crònics, els avis, les embarassades i els professionals sanitaris. Enguany, però, s'hi afegeixen entre les recomanacions posar la vacuna als nens prematurs. També es vol incidir en la resta de les anomenades malalties d'hivern. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Els nens nascuts prematurs pateixen amb més facilitat afeccions pulmonars. Per això, com ha explicat la consellera Alba Vergés, enguany se'ls afegeix als col·lectius de risc.
Per primera vegada introduïm en els infants de 6 mesos a 2 anys que tenen prematuritat alta, és a dir, que van néixer amb menys de 32 setmanes, també el consell per a aquesta vacunació de la grip.
Més enllà de les més d'1.200.000 dosis de vacuna disponibles, que es repartiran per 700 centres de tot el territori, aquesta temporada també es vol incidir en les anomenades malalties d'hivern, com la bronquiolitis o els simples constipats. Es fa amb la campanya Un hivern sense brr, amb recomanacions com ara abrigar-se bé, fer servir mocadors d'un sol ús o rentar-se sovint les mans.
La campanya, doncs, ha començat a tots els centres sanitaris públics catalans. A Terrassa, el Consorci Sanitari ha engegat enguany i com a novetat vacunar a totes les persones que passin per l'hospital durant aquests dies, tant pels acompanyants dels malalts ingressats com pels pacients de consultes externes. Sa Francesc Novell, bona tarda.
Bona tarda. La campanya, però, no oblida la resta dels anomenats grups de risc, persones més grans de 60 anys, embarassades, adults i nens amb alguna patologia cardiovascular o respiratòria, diabetis, insuficiència renal, immunodeprimits o persones obeses. També va adreçada a les persones que rebin algun tractament oncològic i al personal sanitari i treballadors de residències o centres de dia, inclosos els estudiants en pràctiques. Maria Capella és directora del CAP Cantries de Mutua Terrassa.
Les vacunes les fem als centres d'atenció primària, les administren les infermeres. Qualsevol persona d'aquest col·lectiu poden anar al centre d'atenció primària i demanar hora, o si no, telefònicament també ho poden fer. A vegades sí que és veritat que aprofitem, quasi sempre aprofitem les visites, que quan alguna persona està en el CAP i es ve a visitar tant en infermeria com en medicina, s'aprofita aquella visita a vegades per també vacunar.
En aquesta ocasió, i també com a novetat, el Consorci Sanitari de Terrassa proposa durant la setmana del 18 al 22 de novembre vacunar totes les persones que passin per l'hospital, ja sigui acompanyant malalts ingressats o per alguna cita mèdica.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant amb la primera presa de contacte entre els treballadors de les plantes de Prysmian de Manlleu i de Montcada i la direcció de l'empresa. D'aquesta manera ha començat avui el període de negociacions. Aquesta trobada ha estat sobretot molt informativa pel procediment. Ràdio Manlleu, Raimon Roma, bona tarda.
Hola, bona tarda. El punt de les 11 del matí d'aquest dilluns ha començat a la seu del Departament de Treball del carrer Sepúlveda de Barcelona. El període de negociacions entre l'empresa Prysmian i els treballadors i les treballadores afectades pel tancament de les plantes de General Cable a Manlleu i Montcada i Reixac. Aquesta primera trobada, on hi eren presents les dues parts i un inspector del departament, ha estat molt informativa i s'han començat a debatre i discutir els arguments que l'empresa va plasmar a l'expedient de regulació d'ocupació presentat oficialment dimecres de la setmana passada. Les negociacions no han avançat gaire més enllà d'aquesta primera presa de contacte entre totes les parts que s'han citat novament dilluns de la setmana que ve per fer la segona jornada d'unes negociacions que en un principi s'allargaran fins al 20 de novembre, encara que aquestes dates poden patir modificacions. Un centenar de persones s'han concentrat aquest matí al carrer Sepúlveda de Barcelona per donar suport a les negociacions i aquest dimecres alguns treballadors i treballadores de la planta de Manlleu es desplaçaran a Milà per protestar davant la seu del grup Prysmian.
Persisteix la visió pessimista pel futur entre les empreses de les comarques de Tarragona. Així s'extreu de l'informe que ha presentat la Cambra de Comerç de Reus del tercer trimestre de l'any, on l'empresariat percep un futur amb dificultats i creuen que la situació d'aquí un any haurà empitjorat. La nova ràdio, David Fernández.
Un 45% dels empresaris de la seva àrea d'actuació veuen com a bona la seva situació, mentre que les empreses encastades, que pensen que la situació d'aquí un any serà pitjor, passen d'un 14 a un 17%. Una xifra que es complementa amb la disminució important dels que pensen que dintre d'un any estaran millor, que passen del 31 al 21%. Sense voler definir-se en concret sobre si aquesta tendència persistent en major o menor mesura des de fa un any pot ser conjuntural o bé respon a altres factors, els responsables de l'estudi han recordat que el primer trimestre d'enguany ja es va elaborar un radar cambra específic que intentava aclarir quins són aquests motius. Un radar que va marcar tres eixos principals que afectarien l'opinió de les empreses: la situació política a Catalunya, la conjuntura econòmica a nivell global i la manca de polítiques econòmiques. En aquest sentit, el president de la Cambra, Jordi Just, ha reiterat que l'ens cameral s'ha de posar les piles i continuar apostant per teixir lligams dins del sector de les cambres, com ha fet amb la descentralització pel territori iniciada d'acord amb els consells comarcals, la internacionalització que treballa amb espais com Rússia, Bangladesh o Silicon Valley i l'aposta contínua per la formació.
Una escala del creuer Marella Dream ha posat el punt i final a la temporada de creuers d'aquest any al port de Palamós. Ha estat una temporada de rècord en què han arribat fins a la ciutat uns 54.000 creueristes en un total de 45 escales de creuers turístics. Ràdio Palamós, Carla Ribas.
La temporada 2019 al port de Palamós no millora el nombre d'escales. De fet, n'hi ha hagut una menys que l'any passat, però sí el volum de passatgers. Aquest ha passat de 46.000 a 54.000 viatgers, amb un increment de més del 17%. La majoria d'ells, per cert, han estat d'origen britànic. Lluís Puig, alcalde de Palamós, destaca que bona part de les escales han estat fora de la temporada turística.
El gruix d'aquests creuers que ens arriben fora d'aquesta temporada alta i, per tant, aquests creueristes són molt benvinguts en el sentit de que podem fer-los una bona atenció, se'ls pot fer una atenció molt personalitzada i, per tant, el sector els rep molt bé, aquests creueristes.
El mes amb un major nombre d'escales ha estat el maig, amb 9. La campanya de creuers turístics a Palamós acaba avui amb la visita del Marella Dream, vaixell que ha fet més escales aquest any al port de Palamós amb un total de 12.
En cultura, la capital de l'Alt Empordà, Figueres, celebrarà amb tot tipus d'activitats els 1.000 anys d'història de la parròquia de Sant Pere, església situada al centre del municipi i que és un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Amb aquesta celebració es vol recordar la història per mirar cap al futur. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Durant un any, Figueres celebrarà el mil·lenari de la parròquia de Sant Pere. En total es programaran una trentena d'activitats per celebrar aquests 1.000 anys d'història d'una parròquia situada al centre de la ciutat que ha estat testimoni de la història de la capital a l'empordanesa, que ja forma part del seu paisatge. Així ho destaquen l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i el mossèn Miquel Àngel, rector de la parròquia.
Si realment volem créixer en autoestima els figuerencs, hem de conèixer la nostra història, hem de poder participar d'ella.
És important perquè vol dir que tenim unes arrels profundes que venen de lluny, que no hem començat nosaltres aquesta història i que segurament tampoc l'acabarem.
Aquesta celebració permetrà descobrir el campanar de l'església, que es podrà visitar per primera vegada gràcies a unes visites guiades. Durant aquest any, la celebració també s'estrenarà la sardana del figuerenc Jaume Cristau, titulada Pedres Mil·lenàries. Des de l'Ajuntament també s'ha fet una crida ciutadana perquè s'aportin fotografies que contribueixin a explicar la història de la parròquia de Sant Pere de Figueres. Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el Manresa i el Joventut de Badalona tenen demà compromisos europeus.
Els del Bages juguen la tercera jornada de la Champions League a la pista de l'Estrasburg francès, competició que han guanyat els dos primers partits disputats. Una situació que contrasta amb la mala dinàmica a la Lliga ACB, en què ha perdut els últims 5 partits i s'ha situat cuer de la classificació. Mentre que el Joventut de Badalona rebrà demà l'Olimpia Ljubljana eslové a l'Eurocup. A la penya i arriba després de guanyar a la competició domèstica i allunyar-se de la zona perillosa.
En futbol, la segona B, el Lleida es manté líder i el Prat i el Badalona aconsegueixen la primera victòria de la temporada.
Els lleidatans van signar taules sense gols amb l'Atlètic Llevant. L'empat els permet allargar la ratxa sense perdre fins a 8 partits i a 5 dels duels sense encaixar. En el municipal d'Olot hi va haver molta més emoció en el partit entre els garrotxins i el Nàstic. El triomf garrotxí els allunya de la part baixa, mentre que la derrota fa caure els tarragonins a la plaça de promoció. Destaquen els triomfs del Badalona a camp de l'Espanyol B per 1-2 i del Prat a València per idèntic resultat.
En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rep demà els Olnoki.
Els mariners juguen a la tercera jornada de la Lent Champions League davant l'equip hongarès. Els de Xus Martín van guanyar l'estrena a la piscina de l'Espandau de Berlín, però van perdre en la segona jornada davant el Juk de Dubrovnik a Croàcia.
Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Si agafes el transport públic per anar a la ciutat, per què no l'agafes quan vas a la muntanya? Els caps de setmana i els festius, amb el bitllet integrat de transport públic, agafa el tren o el ferrocarril. I a les estacions d'enllaç, el bus Parc et porta al Montseny o a Sant Llorenç del Munt i l'UBAC.
Informa't dels horaris i les parades a parcs.diva.cat/busparc. Diputació de Barcelona.
Sento com les coses que faig s'esborren. els arbres i ocells on deuen anar. La llum del sol es fonen com jo a les teves mans. Coses tan útils com els teus ulls i cor, coses perfectes com tot el teu cos. Si fossin més fàcils d'oblidar, si fossin tan fàcils...
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El primer dia de campanya d'autoinculpacions d'Òmnium Cultural pel delicte de sedició, amb què s'ha condemnat Jordi Cuixart i la resta de presos polítics, col·lapsa als jutjats catalans. Montse Manent.
S'han format cues als jutjats de les quatre capitals catalanes. Òmnium assegura que la iniciativa ja té més de 10.000 adscrits, entre ells també nombrosos actors. Des del col·lectiu Teatre Amerra de República, l'actriu Carme Sans explica el perquè de les autoinculpacions.
No tenim culpa de res, però en fi, s'ha d'entendre que aquesta autoinculpació és posar-nos al costat de persones que estan a la presó pel mateix exactament que vam fer nosaltres, tant el 20 de setembre davant d'Economia com el dia 1 d'octubre per voler votar.
Nova jornada de recerca dels desapareguts per la llevantada de dimarts passat. Els serveis d'emergències continuen buscant 4 persones.
Aquesta tarda s'ha confirmat que el cos trobat ahir al marge del Francolí és d'un sense sostre i no de cap dels desapareguts.
L'Espluga FM, Pep Morató.
Així ho ha confirmat Protecció Civil en una piulada aquest dilluns. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, l'home de qui no se n'havia denunciat la desaparició és un sense sostre que vivia prop de la llera del riu i a qui suposadament se l'hauria endut l'aigua, però encara s'està pendent de l'autòpsia per saber-ne la causa de la mort.
I els experts reclamen a les administracions que actualitzin el mapa de zones inundables a Catalunya.
Ho ha dit aquest dilluns a la xarxa el professor del Departament de Física de la Universitat Politècnica, David Pino.
Fer de nou els càlculs de zones inundables i de pluja que ha precipitat o que pot precipitar en 24 hores per tal de dissenyar les infraestructures necessàries perquè no hi hagi problemes. I si les administracions no estan disposades a invertir aquests diners, el que han de fer segur és avisar a la gent que viu en aquestes zones inundables que siguin conscients que hi ha un perill allà.
Comença la campanya de vacunació de la grip. Com cada any, el Departament de Salut recomana que es posin la vacuna a les persones que pertanyen a grups de risc.
Malalts crònics, avis, embarassades i els professionals sanitaris. Enguany, però, s'hi afegeixen entre les recomanacions posar la vacuna als nens prematurs. Ho ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés.
Per primera vegada introduïm en els infants de 6 mesos a 2 anys que tenen prematuritat alta, és a dir, que van néixer en menys de 32 setmanes, també el consell per a aquesta vacunació de la grip.
I en cultura, la parròquia de Sant Pere de Figueres arriba als 1.000 anys d'història.
La capital alempordanesa ha organitzat tot tipus d'activitats per commemorar l'aniversari d'un dels edificis més emblemàtics de la ciutat.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Aquesta celebració permetrà descobrir el campanar de l'església, que es podrà visitar per primera vegada gràcies a unes visites guiades. Durant aquest any, la celebració també s'estrenarà la sardana del figuerenc Jaume Cristau, titulada Pedres Mil·lenàries. Des de l'Ajuntament també s'ha fet una crida ciutadana perquè s'aportin fotografies que contribueixin a explicar la història de la parròquia de Sant Pere de Figueres.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui molt tranquil·la. Les properes hores vindran marcades encara per la nuvolositat. Serà abundant en el conjunt de Catalunya i, de fet, podrà deixar algun que altre plugint, fenòmens febles i aïllats a punts de la meitat oest del territori, especialment a l'extrem oest. De cara a demà, encara a primeres hores del dia, ens llevarem amb aquesta nuvolositat, que serà abundant arreu, però ràpidament s'aniran obrint clarianes. I en conjunt, la tarda serà una tarda doncs més assolellada, malgrat que creixeran nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu, amb la possibilitat de ruixats durant la tarda. La situació en quant a l'estat de la mar doncs serà força tranquil, amb marejol avui i només a ras de maró cap a la zona de la Costa Brava i dominant avui el vent de component sud en el conjunt del litoral, mentre que quedarà més fluix i variable amb un cert predomini del component oest avui i demà a punts de l'interior al centre del Jord. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a banda de les aturades habituals aquesta hora de la tarda, les vies que envolten Barcelona, volem repassar tres incidències. La primera, un accident que s'ha produït, de fet ja fa estona, la Ronda de Dalt, el tram de Diagonal a Esplugues, en sentit Llobregat. Doncs bé, parlem de cua en aquesta Ronda de Dalt de punta a punta, des del Nus de la Trinitat fins a Esplugues, la Ronda de Dalt, com et deia, sobretot en sentit Llobregat, aquesta hora molt i molt carregada. La segona incidència, un accident a la C35 a Sant Celoni. Aquí es dona pas alternatiu als vehicles. Hi ha cua important de més de 3 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa, com et deia, C35, tram de Sant Celoni. I la darrera incidència, ja a les comarques de Girona, tenim tallada una via, també a causa d'un accident, és l'N260 a l'altura de Llança. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
En marxa la campanya d'autoinculpacions d'Òmnium Cultural. Des de 8:45 del matí s'han format cues als jutjats de les quatre capitals catalanes de ciutadans que porten a la justícia un document on admeten haver protestat el 20 de setembre i haver votat l'1 d'octubre.
Dos fets que han comportat la condemna per sedició, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i els altres 8 polítics presos. Per això els convocats consideren que també se'ls hauria de considerar culpables. Òmnium Cultural assegura que la iniciativa ja té més de 10.000 adscrits.
A Barcelona la campanya s'ha fet a la Ciutat de la Justícia i ha plegat unes 400 persones amb una espera d'entre 2 i 3 hores per accedir als jutjats. Ho ha seguit la nostra companya Mont Carvajal. Mont, bona tarda.
Bona tarda. Òmnium Cultural ha instal·lat una taula amb els fulls que cal omplir i lliurar i expliquen com s'ha de fer. S'hi escriu el nom complet, l'adreça, el DNI i s'assigna a baix. El full hi diu que el sotassignant va participar el dia 20 de setembre del 2017 en les protestes contra les detencions i registres que la Guàrdia Civil estava duent a terme per evitar el referèndum i que l'1 d'octubre d'aquell mateix any va votar. Entre els que feien cua alguns actors i actrius de l'agrupació Teatre amb Berra de República, l'actriu Carme Sansa ha explicat a la xarxa per què eren allà.
Per autoinculpar-nos. De fet, no ens agrada gaire això de dir culpa, perquè no tenim culpa de res. Però, en fi, s'ha d'entendre que aquesta autoinculpació és posar-nos al costat de persones que estan a la presó pel mateix exactament que vam fer nosaltres, tant el 20 de setembre davant d'Economia com el dia 1 d'octubre per voler votar.
El personal del jutjat ha organitzat una altra filera per als que anaven a fer gestions habituals. La cua d'autoinculpacions era llarga. Calia esperar-se 2 o 3 hores en un ambient tranquil.
La campanya, com dèiem, no tan sols s'ha fet a Barcelona, sinó també a Girona, Tarragona i Lleida. A la capital del Segrià, com a mínim una 60 de persones han presentat escrits d'autoinculpació als jutjats de la ciutat en aquest primer dia de campanya. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
La campanya té com a objectiu protestar contra la sentència dels líders independentistes, argumentant que l'únic que van fer els Jordis va ser protestar i que per això es podria empresonar moltes persones més. Pel que fa a les conseqüències judicials que aquesta acció podria tenir, el president de l'entitat a Lleida, Andreu Vázquez, ha explicat a UAU Lleida Ràdio que creu que no hauria de passar res, tot i que tampoc ho poden garantir. L'escoltem.
És evident que en cap democràcia consolidada ni el fet de manifestar-se ni el fet d'anar a votar són constitutius de delictes. Lo que expliquen que en el nostre cas no podem dir que estiguem presentant aquestes autoinculpacions en un estat de democràcia consolidada. Per tant, l'Ortiz sempre estem advertint que hi és, que finalment el sistema judicial espanyol acabés obrint diligències. Entenem que no té cap sentit. però el risc el tenim.
Vázquez afegeix que la xifra d'autoinculpacions podria ser superior, ja que ells només han pogut comptabilitzar els que han anat a entregar-les aquest dilluns al matí.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Llibertat provisional per una de les detingudes durant els aldarulls per la sentència. Es tracta d'una de les tres joves en presó preventiva a la presó de dones de Batràs.
Hi ha passat 9 dies acusada, segons l'atestat de la Policia Nacional, per llançar objectes als agents. El jutge l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i com a mesura cautelar ha dictat que la noia haurà de presentar-se cada 15 dies al jutjat.
La notícia arriba durant una tarda més de mobilitzacions dels CDRs al carrer. Ara mateix la crida és per encerclar l'estació de Sants a Barcelona, on s'hi concentren ja centenars de persones i en aquests moments comencen a encerclar l'estació.
Els manifestants s'han trobat en una estació fortament blindada per la presència policial i on s'estan registrant cues de passatgers a l'entrada posterior perquè els Mossos en controlen l'accés. De fet, Renfe ja ha anunciat a primera hora de la tarda que tancaria els accessos a l'estació des d'una hora abans de la concentració dels CDRs. Concretament, només han quedat obertes les entrades centrals. També ha quedat tancat l'accés al vestíbul des del metro de la línia 3 i la línia 5.
Això a Barcelona. També hi ha previstes, però, aquest vespre accions a Tarragona o a Mataró. A Tarragona, concretament, els CDRs han convocat a les 8 de la tarda a la plaça Imperial Tarraco. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
El grup de teatre Tornavís representa una obra contra la violència policial davant la subdelegació de govern de Tarragona. La funció es farà al carrer i es divideix en tres eixos, on es faran monòlegs de gent de la ciutat de Tarragona parlant de la repressió viscuda aquests anys. També hi haurà una part, a moda de befa, on es representa el manual del bon mosso d'esquadra i per finalitzar recitaran diversos poemes d'autors catalans. Aquesta obra és una creació col·lectiva d'aquesta companyia de teatre amateur. Escoltem a Manel Torres, un dels integrants de Tornavís, explicar per què han escollit representar aquesta obra.
Es diu No, és en contra de la repressió que estem vivint aquests dies després de sentència, del procés, i s'ha de dir que aquesta obra, per desgràcia, no és nova. La creació ve del maig del 2013, que en aquell temps la vam crear per fer una causa solidària per recollir diners per pagar la repressió d'aquell moment.
Tornavís Teatre és una companyia que enguany celebra 10 anys de la seva creació i que va començar com un grup d'amics i estudiants de l'Institut Martí Franquès. Aquesta obra es farà coincidir amb la concentració diària que fan els familiars dels joves detinguts i en presó provisional pels aldarulls d'aquestes setmanes.
Això ara al vespre, però aquest matí a la P7, a la Jonquera, s'hi ha desplegat un ampli dispositiu policial de les brigades mòbils dels Mossos d'Esquadra per evitar un nou tall de trànsit que finalment no s'ha produït perquè ningú ha respost a la convocatòria. Una convocatòria que, per cert, els CDRs neguen haver fet. Sigui com sigui, hi ha hagut escorcolls i identificacions en un pàrquing proper a l'àrea de servei de joves que ara estudien denunciar l'actuació policial per negligència. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
A primera hora d'aquest matí a la Jonquera s'han desplegat diversos agents de la Brimo, l'Arro i agents de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, amb també membres de la Guàrdia Civil davant la convocatòria de tall a la carretera. Un anunci de tall a la frontera a l'AP7 que des de fa dies corria per les xarxes socials del món independentista, però que finalment no s'ha fet efectiu. Així doncs, aquest matí el tall a la frontera no s'ha produït, segons expliquen fonts dels Mossos d'Esquadra, ja que no s'hi han presentat manifestants. Aquest tall a l'AP7, la principal via d'accés al país, estava anunciat des de feia dies i s'havia dit que la intenció era fer un tall indefinit. És per aquest motiu que aquest matí a la zona hi ha hagut un fort desplegament policial que al llarg del matí, sense deixar la vigilància, s'ha anat reduint. Durant el matí també semblaria que els Mossos d'Esquadra haurien identificat i demanat documentació a algunes persones que s'haurien acostat fins a la zona arrel de la convocatòria d'aquest tall.
Tornem al carrer perquè a Mataró a aquesta hora ara mateix hi ha una nova convocatòria dels CDRs a l'estació de Renfe de la població. Els CDRs criden aquí a denunciar la justícia espanyola. Mataró Ràdio, Francesc Andrés, bona tarda. Quin missatge volen transmetre concretament els CDRs?
Bona tarda, doncs el que volen transmetre és la seva disconformitat amb la sentència judicial en un acte en el qual han cridat els manifestants aplegats aquí davant de l'estació de Mataró a portar les seves escombraries, un acte que estava previst començar a 8:15 de la vespre i que fa tot just escassos 60 segons s'han instal·lat tots just davant de l'estació. Això ha fet que s'ha fet allà la circulació a una Nacional 2 que fins fa un parell de minuts es troba en ple rendiment, en ple funcionament, en hora punta i que ara mateix no hagi passat res més. El que han fet ha estat
envair el pas i de moment silenci esperant les instruccions. Parlàvem amb alguns dels presents i ens confirmaven que no sabien exactament quin seria el procediment. El que nosaltres hem pogut saber és que serà una marxa mòbil que en principi no es quedarà, per tant, just davant de l'estació i que es circularà en una direcció o altra. Presumptament anirà direcció Barcelona amb una marxa que ara per ara no se sap cap on acabarà.
Doncs gràcies, Francesc Andrés, des de Mataró Ràdio per aquesta darrera hora.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Nova jornada avui de recerca dels desapareguts per la llevantada de dimarts passat. Els serveis d'emergències continuen buscant quatre persones després que s'hagi confirmat aquesta tarda que el cos trobat ahir al marge del riu Francolí és d'un sense sostre i no de cap dels quatre desapareguts. Avui també els tècnics d'emergència s'han reunit amb ajuntaments i veïns dels municipis més afectats per avaluar danys i donar suport per la tramitació d'ajudes. L'Espluga FM, Pep Morató, bona tarda.
Bona tarda. La persona localitzada morta aquest diumenge pels bombers en el dispositiu de recerca no és cap dels quatre desapareguts que es buscaven després de la llevantada de la setmana passada. Així ho ha confirmat Protecció Civil en una piulada aquest dilluns. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, l'home de qui no se n'havia denunciat la desaparició és un sense sostre que vivia prop de la llera del riu i a qui suposadament se l'hauria endut l'aigua, però encara s'està pendent de l'autòpsia per saber-ne la causa de la mort. El cos va ser trobat per un grup de 30 bombers a la pobla de Mafumet, just en l'últim tram a tocar de la desembocadura sota unes canyes de riu i una mica amagat. El dispositiu de recerca per localitzar els desapareguts per la llevantada de dimarts a la Conca Barberà se centra ara als llocs on s'han detectat indicis.
Doncs els experts reclamen a les administracions que actualitzin el mapa de zones inundables a Catalunya. Ho ha dit aquest dilluns a la xarxa el professor del Departament de Física de la Universitat Politècnica, David Pino.
Pino ha demanat que s'aprofiti la informació que existeix sobre les inundacions i que hi ha hagut en el territori en el passat per redissenyar nous mapes de zones inundables. A més, reclama que es faci més pedagogia amb la població que viu en aquestes zones.
Jo crec que el que haurien de fer les administracions és aprofitar aquest arxiu d'inundacions per fer de nou els càlculs de zones inundables i de pluja que ha precipitat o que pot precipitar en 24 hores per tal de dissenyar les infraestructures necessàries perquè no hi hagi problemes. I si les administracions no estan disposades a invertir aquests diners, el que han de fer segur és avisar a la gent que viu en aquestes zones inundables que siguin conscients que hi ha un perill allà.
Segons el físic David Pino, les infraestructures de Catalunya no estan preparades per fer front a aquest tipus de temporals.
I a Badalona, consternació encara per la batalla campal aquesta passada nit, que ha acabat amb una persona morta i tres més ferides greus. Segons fonts policials, en la baralla hi haurien participat una trentena de persones, es creu que membres de bandes rivals dedicats a la venda de drogues. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
8 dotacions de Guàrdia Urbana i 8 més de Mossos han intervingut en la baralla tocada a la sortida de l'estació de metro de la línia 2 a Gorg pels vols de les 10 d'aquesta passada nit. Els agents han recuperat diverses armes, com matxets, una katana i una destral. El jutge ha decretat el secret de sumari i la investigació dels fets està en mans dels Mossos d'Esquadra. L'alcalde de Badalona, l'ex pastor, ha explicat que el motiu n'hauria estat la limitació territorial a l'hora de vendre droga.
Aquí hem de fer una reflexió de fons. Al final, quan parlem de seguretat, i tothom vol més seguretat, el que estem parlant és d'un fracàs, segurament, en l'educació social, en l'educació de valors, i sobretot en la lluita preventiva contra totes aquestes màfies que el que fan és embrutar imatges de ciutats tan boniques com és Badalona, com és Barcelona. A partir d'aquí el que hem de fer és actuar amb contundència des de la seguretat, però també de forma pedagògica en aquesta prevenció abans que arribin episodis com aquest.
Entre els 9 detinguts i alguns menors, ja que tenen entre 15 i 30 anys.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Aquest dilluns ha començat la campanya de vacunació de la grip. Com cada any, el Departament de Salut recomana que es posin la vacuna a les persones que pertanyen a grups de risc, és a dir, els malalts crònics, els avis, les embarassades i els professionals sanitaris. Enguany, però, s'hi afegeixen entre les recomanacions posar la vacuna als adults. També es vol incidir en la resta de les anomenades malalties d'hivern. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Els nens nascuts prematurs pateixen amb més facilitat afeccions pulmonars. Per això, com ha explicat la consellera Alba Vergés, enguany se'ls afegeix als col·lectius de risc.
Per primera vegada introduïm en els infants de 6 mesos a 2 anys que tenen prematuritat alta, és a dir, que van néixer amb menys de 32 setmanes, també el consell per a aquesta vacunació de la grip.
Més enllà de les més d'1.200.000 dosis de vacuna disponibles, que es repartiran per 700 centres de tot el territori, aquesta temporada també es vol incidir en les anomenades malalties d'hivern, com la bronquiolitis o els simples constipats. Es fa amb la campanya Un hivern sense brr, amb recomanacions com ara abrigar-se bé, fer servir mocadors d'un sol ús o rentar-se sovint les mans.
La campanya, doncs, ha començat a tots els centres sanitaris públics catalans. A Terrassa, el Consorci Sanitari ha engegat enguany i, com a novetat, vacunar a totes les persones que passin per l'hospital durant aquests dies, tant pels acompanyants dels malalts ingressats com pels pacients de consultes externes. Canal Terrassa, Francesc Novell, bona tarda.
Bona tarda. La campanya, però, no oblida la resta dels anomenats grups de risc, persones més grans de 60 anys, embarassades, adults i nens amb alguna patologia cardiovascular o respiratòria, diabetis, insuficiència renal, immunodeprimits o persones obeses. També va adreçada a les persones que rebin algun tractament oncològic i al personal sanitari i treballadors de residències o centres de dia, inclosos els estudiants en pràctiques. Maria Capella és directora del CAP Can Tries de Mutua Terrassa.
Les vacunes les fem als centres d'atenció primària, les administren les infermeres. Qualsevol persona d'aquest col·lectiu poden anar al centre d'atenció primària i demanar hora, o si no, telefònicament també ho poden fer. A vegades sí que és veritat que aprofitem, quasi sempre aprofitem les visites, que quan alguna persona està en el CAP i es ve a visitar tant en infermeria com en medicina, s'aprofita aquella visita a vegades per també vacunar.
En aquesta ocasió, i també com a novetat, el Consorci Sanitari de Terrassa proposa durant la setmana del 18 al 22 de novembre vacunar totes les persones que passin per l'hospital, ja sigui acompanyant malalts ingressats o per alguna cita mèdica.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant amb la primera presa de contacte entre els treballadors de les plantes de Prysmian, de Manlleu i de Montcada i la direcció de l'empresa. D'aquesta manera ha començat avui el període de negociacions. Aquesta trobada ha estat sobretot molt informativa del procediment. Ràdio Manlleu, Raimon Roma, bona tarda.
Hola, bona tarda. El punt de les 11 del matí d'aquest dilluns ha començat a la seu del Departament de Treball del carrer Sepúlveda de Barcelona. El període de negociacions entre l'empresa Prysmian i els treballadors i les treballadores afectades pel tancament de les plantes de General Cable a Manlleu i Montcada i Reixac. Aquesta primera trobada, on hi eren presents les dues parts i un inspector del departament, ha estat molt informativa i s'han començat a debatre i discutir els arguments que l'empresa va plasmar a l'expedient de regulació d'ocupació presentat oficialment dimecres de la setmana passada. Les negociacions no han avançat gaire més enllà d'aquesta primera presa de contacte entre totes les parts que s'han citat novament dilluns de la setmana que ve per fer la segona jornada d'unes negociacions que en un principi s'allargaran fins al 20 de novembre, encara que aquestes dates poden patir modificacions. Un centenar de persones s'han concentrat aquest matí al carrer Sepúlveda de Barcelona per donar suport a les negociacions i aquest dimecres alguns treballadors i treballadores de la planta de Manlleu es desplaçaran a Milà per protestar davant la seu del grup Prysmian.
Persisteix la visió de pessimisme en el futur entre les empreses de les comarques de Tarragona. Així s'extreu de l'informe que ha presentat la Cambra de Comerç de Reus del tercer trimestre del 2019, on l'empresariat percep un futur amb dificultats i creuen que la situació d'aquí un any haurà empitjorat. La nova ràdio, David Fernández.
Un 45% dels empresaris de la seva àrea d'actuació veuen com a bona la seva situació, mentre que les empreses enquestades, que pensen que la situació d'aquí un any serà pitjor, passen d'un 14 a un 17%. Una xifra que es complementa amb la disminució important dels que pensen que dintre d'un any estaran millor, que passen del 31 al 21%. Sense voler definir-se en concret sobre si aquesta tendència persistent en major o menor mesura des de fa un any pot ser conjuntural o bé respon a altres factors, els responsables de l'estudi han recordat que el primer trimestre d'enguany ja es va elaborar un radar cambra específic que intentava aclarir quins són aquests motius. Un radar que va marcar tres eixos principals que afectarien l'opinió de les empreses: la situació política a Catalunya, la conjuntura econòmica a nivell global i la manca de polítiques econòmiques. En aquest sentit, el president de la cambra, Jordi Just, ha reiterat que l'ens cameral s'ha de posar les piles i continuar apostant per teixir lligams dins del sector de les cambres, com ha fet amb la descentralització pel territori iniciada d'acord amb els consells comarcals, la internacionalització que treballa amb espais com Rússia, Bangladesh o Silicon Valley i l'aposta contínua per la formació.
A En cultura, la capital de l'Alt Empordà, Figueres, celebrarà amb tot tipus d'activitats els 1000 anys d'història de la parròquia de Sant Pere, l'església situada al centre del municipi i que és un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Amb aquesta celebració es vol recordar la història per mirar cap al futur. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Durant un any, Figueres celebrarà el mil·lenari de la parròquia de Sant Pere. En total es programaran una trentena d'activitats per celebrar aquests 1000 anys d'història d'una parròquia situada al centre de la ciutat que ha estat testimoni de la història de la capital alempordanesa, que ja forma part del seu paisatge. Així ho destaquen l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i el mossèn Miquel Àngel, rector de la parròquia.
Si realment volem créixer en autoestima els figuerencs, hem de conèixer la nostra història, hem de poder participar d'ella.
És important perquè vol dir que tenim unes arrels profundes que venen de lluny, que no hem començat nosaltres aquesta història i que segurament tampoc l'acabarem.
Aquesta celebració permetrà descobrir el campanar de l'església, que es podrà visitar per primera vegada gràcies a unes visites guiades. Durant aquest any, la celebració també s'estrenarà la sardana del figuerenc Jaume Cristau, titulada Pedres Mil·lenàries. Des de l'Ajuntament també s'ha fet una crida ciutadana perquè s'aportin fotografies que contribueixin a explicar la història de la parròquia de Sant Pere de Figueres.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el Manresa i el Joventut de Badalona tenen demà compromisos europeus.
Els del Bages juguen la tercera jornada de la Champions League a la pista de l'Estrasburg francès, competició en què han guanyat els dos primers partits disputats. Una situació que contrasta amb la mala dinàmica a la Lliga ACB, en què ha perdut els últims 5 partits i s'han situat els coers de la classificació. Mentre que el Joventut de Badalona rebrà demà l'Olimpia Ljubljana, l'eslové, a l'Eurocup. La penya hi arriba després de guanyar la competició domèstica i allunyar-se de la zona perillosa.
En futbol, a segona B, el Lleida es manté líder i el Prat i el Badalona aconsegueixen la primera victòria de la temporada.
Els lleidatans van signar taules sense gols amb l'Atlètic Llevant. L'empat els permet allargar la ratxa sense perdre fins a 8 partits i a 5 els duels sense encaixar. En el Municipal d'Olot hi va haver molta més emoció en el partit entre els garrotxins i el Nàstic. El triomf garrotxí els allunya de la part baixa, mentre que la derrota fa caure els tarragonins a la plaça de promoció. Destaquen els triomfs del Badalona a camp de l'Espanyol B per 1-2 i del Prat a València per idèntic resultat.
En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rep demà el Szolonoki.
Els mariners juguen la tercera jornada de l'Allen Champions League davant l'equip hongarès. Els de Xus Martín van guanyar en l'estrena a la piscina de l'Espandau de Berlín, però van perdre a la segona jornada davant el Juk de Dubrovnik a Cracòvia.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc. Un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, música, història i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 3 de novembre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al parc als parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. A partir de 11:45 del matí, el conjunt monumental d'Olèrdola.
Viu al parc. T'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Els dips són uns éssers terrorífics de la mitologia catalana. Gossos salvatges, endimoniats, negres i foscos com la nit, que xuclaven la sang del bestiar. Això si és que no enxampaven alguna persona despistada. Els dips eren propis del Baix Camp, però especialment lligats al municipi al qual donen nom, Pratdip. I per celebrar aquesta excel·lència en el folclore popular, Pratdip s'embolcalla de misteri durant tot un cap de setmana i celebrant el Pratdip Llegendari. La sisena edició del Pratdip Llegendari arriba després que l'any passat Canal Reus atorgués al festival un dels Premis Imprescindibles 2018. En aquesta ocasió, ens prometen nous espectacles, sempre a l'entorn d'un mercat artesanal, per on entre parada i parada ens podem trobar els caçadors de dips i el mateix dip, així com actuacions itinerants, activitats infantils i un espai gastronòmic per agafar forces. A l'església hi podrem veure representada la llegenda del vampir Onofre de Dip, recollida per Joan Perucho a les Històries Naturals. Però si voleu passar por de veritat, atreviu-vos a entrar a l'Hospital dels Horrors. I aquest any, Pratdip Llegendari també tindrà una vessant solidària amb el Deixa't Xuclar la Sang, en col·laboració amb el Banc de Sang i de Teixits. Sisè Pratdip Llegendari, al cap de setmana del 2 i 3 de novembre, a Pratdip. En trobareu tota la informació al web pratdiplegendari.cat.
La xarxa de comunicació local.